Són les 9 i 6 minuts del matí, continuen a la sintonia de Cugat Ràdio, el 91.5 de la FM, i en directe per internet a www.cugat.cat. Entrevista, tema del dia, ens acompanyen Eduard Santiago i Jesús Blanco, d'Amnistia Internacional, Cerdanyola Sant Cugat. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
Estem molt contents de tenir-los entre nosaltres avui perquè ens expliquin, entre d'altres coses, què està fent Amnistia Internacional en aquests moments, què estan fent des de la proximitat, des de Sant Cugat, des de Cerdanyola, i com pretenen aprofitar la presidència de torn de l'Estat espanyol, de José Luis Rodríguez Zapatero, a la Unió Europea. Senyor Santiago, expliqui'ns com encara Amnistia Internacional aquesta presidència semestral comunitària.
Molt bé, doncs en aquesta presidència nosaltres plantegem bàsicament dues qüestions. Una, d'ordre jurídic general, és que hi ha una directiva, una futura directiva europea sobre la no discriminació i la igualtat de tracte, que va arrencar amb unes perspectives bastant optimistes farà un parell d'anys, amb molt bona acollida per part del Parlament Europeu, i que després es van callar. Es van callar perquè hi ha països que realment estan bastant lluny d'unes pràctiques no discriminatòries. Pensem, per exemple, que en bastants països de l'antiga Europa de l'Est hi ha una situació particularment punyent respecte del poble gitano, del poble romaní, i també altres països poderosos, com és ara Alemanya, s'hi han oposat i no sabem exactament per què, no? Aleshores, el que li demanem al president Zapatero com a president de torn de la Unió Europea és que doni un impuls vigorós a l'aprovació d'aquesta directiva i es tiri endavant i surti sense igualir-la, sense pactes que la desvirtuarien.
L'Estat espanyol com està? Quina nota treu en aquest capítol de no discriminació i, en definitiva, de respecte dels drets humans?
L'Estat espanyol té mancances. Si ho comparem amb altres estats europeus, doncs podríem dir que estem en una situació de respecte bastant més alt que no tenen altres països. Ja he parlat de països de l'est, podríem parlar també d'Itàlia, que durant l'època Berlusconi ha conegut un autèntic retrocés, també pel que fa sobretot al poble gitano. A Espanya aquestes coses no passen, no obstant, aquí encara hi ha mancances. Falta, per exemple, un reconeixement de que tenim entre mans un cert problema de racisme, més o menys difós, però que s'hauria d'encarar. I, per exemple, Espanya és un dels quatre països europeus que no recull, ni facilita, ni elabora dades sobre denúncies racistes. Tenim també problemes en l'acollida de menors immigrants no acompanyats, que estan en centres on no es compleixen els drets dels infants, per manca de mitjans, bàsicament. Però no es compleixen d'una manera greu. Per exemple, són dos temes puntuals que cal atacar.
Jesús, com està vivint la gent d'Amnistia d'aquí, de Sant Cugat, de Cerdanyola, i la gent que simpatitza amb aquesta organització, aquesta campanya que s'adreça directament al president espanyol aprofitant aquesta presidència de torn?
Bé, el meu company Eduard us ha explicat una de les parts que estem fent i que implica a la presidència del govern espanyol a la Unió Europea. Però, d'altra banda, també des d'Amnistia volem aprofitar aquesta presidència per recolzar certs casos de vulneració de drets humans al món i que el president, en aquest cas en Zapatero, com a president de la Unió Europea, miri d'assabentar-se què està passant en aquests casos i demani explicacions als països implicats. Llavors, això són uns quants casos, i des de la secció nostra, la de Sant Cugat i Cerdanyola, doncs ens ha pertocat un d'aquests casos.
Quin és, en concret?
I és el d'un pres xinès, en Yang Chunlin. I, bueno, la nostra tasca és mirar de difondre el màxim possible aquest cas per, tant des del punt de vista de l'opinió pública com d'institucions, mirar que arribi aquest interès al president Zapatero i, conseqüentment, ell també es vegi obligat a assabentar-se de què està passant en aquest cas.
Què en sabem, Jesús, d'aquest cas? Quina és la situació d'aquesta persona xinesa? I també una segona pregunta, què podem fer nosaltres si volem ajudar a que es visualitzin casos com aquest?
Molt bé. Doncs, en aquest cas es tracta d'aquest pres xinès, Yang Chunlin. És un home que va defensar els campesins xinesos que havien quedat, els quals les seves terres havien quedat confiscades, i bueno, demanava al govern xinès una indemnització per aquests camperols. Llavors, bueno, ell va recolzar un altre advocat que defensava els mateixos drets, i això li va portar a la detenció i a un judici absolutament injust i a una sentència absolutament injusta també. Cap dels drets reconeguts internacionalment respecte al dret processal s'ha complert. I, a més, bueno, doncs, han produït vulneracions molt més greus, com pot ser cas de tortura, en aquest cas de Yang Chunlin.
Qui vulgui ajudar en aquest cas a visualitzar-lo, primer s'ha d'informar a la web d'Amnistia Internacional, m'imagino, podrà trobar informació. Ens podem adherir a aquesta causa, d'alguna manera?
Individualment, sens dubte, qui vulgui que es posi en contacte amb nosaltres a través de a la nostra adreça de correu electrònic, que és exactament sardanyola@amnistiacatalunya.org. Llavors nosaltres els enviaríem les cartes, les coses que s'han de fer i podrien ajudar. D'altra banda, la nostra secció s'ha preocupat perquè l'Ajuntament de Sant Cugat presenti una moció al president Zapatero mirant de que es preocupi per aquest cas.
Aquesta gestió ja l'han fet, ja l'han fet arribar a l'Ajuntament?
Aquesta gestió ja està feta, la té un partit polític que ni tan sols vol que es digui quin és, perquè vol adreçar-se a tota la resta de partits polítics del que estan representats al ple municipal, i també la té la regidoria de serveis socials, no?, que bueno, també miraran de fer aquesta gestió. Aquesta és una de les coses que s'han fet. També s'han fet, bueno, com Amnistia Sant Cugat i Cerdanyola pertany a la xarxa d'entitats de Sant Cugat, estem mirant de que la carta que s'adreça individualment al president Zapatero doncs arribi a tots els membres d'aquesta xarxa d'entitats. És a dir, nosaltres mirarem d'enviar aquesta carta a totes les entitats i que ells la rebotin als seus adherits. És una altra de les tasques que estem fent. A tots els actes que nosaltres estem fent estem repartint unes postals on es demana estar la foto impresa d'aquest pres xinès, i es demana també al president Zapatero que esbrini que està passant amb ell. I també des de ja, no des de Sant Cugat Cerdanyola, sinó des de Amnistia Internacional de Catalunya, estan fent una gestió perquè sigui també el Parlament català qui
es posicioni.
Exactament. També faci una moció en aquest
cas. Eduard, aquestes peticions del president Rodríguez Zapatero, aprofitant la seva presidència de torn de la Unió Europea, creieu que seran escoltades? Veiem que el president espanyol està força centrat en temes econòmics, en combatre la crisi, i han intentat consensuar a nivell europeu mesures de salvament, fins i tot d'algunes economies com la grega. Penseu que el context us ajuda, que el capítol dels drets humans i de la no discriminació sigui prioritzat a l'agenda?
Sí, és clar, parlar de drets humans sempre és remar una mica contracorrent. Semblen tota una sèrie de coses sempre més urgents. Bé, ser president de la Unió Europea doncs és complex, és complicat, i pensem que comporta molts deures, i un d'aquests deures és la defensa del dret. I sense això no podem tirar endavant. Pensem que estem parlant de les relacions amb un gegant econòmic com és la Xina, del qual resulta que depèn l'economia de mig món. I aleshores semblaria que no podem gosar adreçar-nos a les autoritats per demanar justícia. Doncs això seria un error molt greu. La Xina ha d'escoltar com demanem justícia pels seus conciutadans. I tenim un exemple, fa molt poc, va haver-hi una visita de la ministra d'Afers Estrangers de la Gran Bretanya, del Foreign Office, a la Xina, i va sortir a la premsa com aquest senyor, el president xinès, li plantejava un cas molt semblant, el d'un advocat, que és el Gao Zhijeng, per estar associat amb el qual el nostre pres està ara en presó. I aquest advocat Gao Zhijeng és un senyor que tenia molt de prestigi i estava molt ben considerat fins que va començar a dedicar-se als drets humans i també va ser empresonat. Aleshores, aquí tenim un cas com tot un ministre del Foreign Office està presentant aquest cas al president xinès. Per tant, com poder fer-ho, es pot fer.
I si en l'altra direcció la Xina demana a la Unió Europea que resolgui alguns casos de discriminació com els que vostè deia al principi que estaven passant en alguns països d'Europa, els haurem d'escoltar?
Evidentment, estaríem encantats. Jo no tinc notícia que coses com aquestes hagin passat fins ara. La teoria dominant fins ara a la Xina és que totes aquestes històries dels drets humans pertanyen a la cultura occidental i no pas a la seva, i per tant no n'han d'escoltar gaire. Però, tot i així, veiem que sempre va haver-hi un pas més. És a dir, estem aconseguint, mica en mica, fer caure aquesta mena de muralla que ens posen, no? El dia que els xinesos defensin els drets humans estarem contentíssims.
Ahir mateix sortia l'informe sobre pena mort al món i, bueno, a tot arreu està reculant. Amnistia, tot i que ha de treballar molt més, encara diu que en els darrers anys s'ha millorat bastant. Potser el cas més preocupant, on no s'està millorant en absolut, és la Xina. Que preguntin pels casos aquí a Europa em sembla perfecte. Però, clar, suposo que no volen remoure gaire la seva roba bruta.
Parlem d'un altre cas pel qual Amnistia Internacional també s'interessa, Cuba. La situació dels presos polítics a Cuba, la situació de l'oposició il·legalitzada en la major part a Cuba, quin grau de diàleg amb gent a Cuba té Amnistia Internacional per valorar com està la situació, quines accions tenen engegades per donar suport als presos polítics i a la gent perseguida?
Bueno, l'acció d'Amnistia respecte de Cuba és una acció permanent de tota la vida. I Cuba surt als mitjans en moments puntuals, com és, per exemple, el trist cas del senyor Orlando
Zapata,
que es va deixar la pell, la vida, per defensar el dret i la justícia. Però com aquest senyor, en el moment en què el senyor Zapata va morir, Amnistia tenia... el senyor Zapata era un anomenat pres de consciència, emparat per Amnistia. Com aquest, n'hi havien en aquell moment altres 54 casos, del qual ara es coneix un altre senyor que ha fet vaga de fam, però en total, comptant amb el Zapata, Amnistia tenia censats 55 presos de consciència que estaven parant. Que estan parant, què vol dir? Que hi ha una sèrie de grups locals al món que estan reivindicant el seu alliberament i demanant constantment a les autoritats cubanes el seu alliberament. I aquesta és una acció constant de fa molts anys. En aquest cas, degut al succés aquest tan lamentable de la mort del senyor Zapata, Amnistia va fer un comunicat i una petició especials al govern cubà perquè posi fi a l'empresonament de presos de consciència, de presos per motius de llibertat d'expressió i de llibertats polítiques. Va fer una demanda bastant enèrgica, però això s'inscriu dintre de l'acció d'Amnistia de fa moltíssims anys en aquest sentit.
Fa uns anys, i coincidint potser amb el declivi físic de Fidel Castro, l'ascens de Raúl Castro, es deia que alguna cosa estava canviant a Cuba, que s'estaven flexibilitzant algunes estructures, que el propi règim estava promovent un canvi des de dins, un canvi suau, un canvi sense estridències. Vostès veuen o creuen que és així?
Bueno, no hi ha hagut mai cap evidència de que això estigués passant. O sigui, si nosaltres agafem les estadístiques d'Amnistia, no s'ha vist mai aquesta mena d'estovament, entre cometes. Uh-huh. Per tant, hem de dir que les coses no han canviat mai a millor.
Uh-huh. Jesús?
No tinc res més a dir. Penso que sembla que anirà per aquí, però de moment, en quant a drets humans, a drets polítics, a que Cuba sigui, deixi de ser un país on certs drets es respecten, penso que no hi ha hagut cap canvi. Fins fa poc hi havia penes de mort, era dels pocs països que encara mantenien la pena de mort i la executaven. Vull dir que, no sé, ara no sé de quant temps estem parlant, però no gaire més de 2 o 3 anys, que fins i tot personatges que havien recolzat molt el règim castrista com Saramago, doncs van haver de definitivament trencar el seu suport.
Sí, aquí, perdó, sí que hem de dir que un petit avenç hi ha hagut en aquest sentit de que ara a Cuba no hi ha pena de mort.
Mm-hmm. Suposo que Amnistia Internacional, com moltes altres ONGs, organitzacions que treballen en matèria de solidaritat, de cooperació, deuen estar preparant, també, entre d'altres moltes coses, la seva participació a la Festa de la Solidaritat, que d'aquí poc es farà a Sant Cugat, el Dia de l'Esperança, que es fa des de fa uns quants anys. Ja tenen preparada la seva intervenció en aquesta festa?
Sí, bé, la nostra intervenció és en el marc del que fa la xarxa de solidaritat. Aquí estem integrats i senzillament doncs, estem seguint les pautes i les línies que ens marquen des d'allà i amb això col·laborem. Nosaltres muntarem la nostra parada, tindrem la nostra presència per explicar el que estem fent i participarem amb molt de gust en totes les activitats col·lectives.
Quanta gent forma ara la secció de Cerdanyola-Sant Cugat d'Amnistia Internacional, aproximadament?
Doncs estem sobre unes 10 persones que som membres actius, però després tenim col·laboradors que ocasionalment estan amb nosaltres i després tots els associats d'Amnistia Internacional a Sant Cugat i Cerdanyola, que és un nombre important. Però diguem-ne que els que treballem ara actualment, més o menys el grup que estem com a activistes, estem al voltant de 10-12 persones.
Va, doncs facin una crida perquè més gent s'apunti activament a treballar per això. Per què Amnistia Internacional? Sense que això vulgui dir excloure altres organitzacions, si algú està en alguna altra, però per què també Amnistia Internacional?
Amnistia té una peculiaritat que és defensar els drets fonamentals de les persones des de la posició del dret internacional. En aquest sentit, doncs, és diferent de, per exemple, una ONG que es dediqui a cooperació, que es dediqui a altres tasques de solidaritat, amb les quals també nosaltres ens sentim també molt solidaris, no valgui la redundància. Però la nostra especificitat és que ho defensem des del punt de vista del dret. Això que al principi sembla una mica difícil, una mica a llarg termini, nosaltres sabem que, efectivament, a mig i llarg termini, fins i tot a vegades a curt, és una palanca molt poderosa. I, som d'una caire bastant universal, no?
Mm-hmm.
Són dos punts a remarcar.
Sí, jo voldria remarcar aquest aspecte universalista d'Amnistia Internacional, que penso que des de la vessant local també està bé reivindicar, està bé que convisquin totes dues coses, i després, si es té simplement interès per col·laborar, per fer coses, doncs penso que pot ser una tasca com la d'Amnistia, com qualsevol altra de solidaritat, però una d'elles és la nostra. Diguem-ne que és una tasca important el que es vegin reconeguts els drets de les persones i, per què no col·laborar també amb l'Amnistia i t'assabentes de moltes coses que passen al món, i la part de coneixement que gaudim a vegades els membres activistes de l'Amnistia de coses que estan passant al món, doncs, també és interessant com a enriquiment personal.
Jesús Blanco, Eduard Santiago, gràcies per acompanyar-nos aquest dimecres a Cugat Ràdio. Gràcies per explicar-nos la vostra campanya, les vostres recomanacions i peticions a la presidència de torn de la Unió Europea, que recau durant aquests primers 6 mesos de l'any en el president espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Sort amb la campanya i esperem que ens vinguin a explicar, quan hagi passat un temps, que això ha tingut algun resultat, que hi ha hagut alguna gestió i que casos concrets com el del pres polític xinès i també altres casos més generals s'han pogut solucionar. Esperem que sigui així.
Moltes gràcies.
Ara fem una petita pausa per la publicitat i després farem tertúlia al Gall del Monestir.